Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'Iran respon a la mort del líder suprem Ali Khamenei amb una nova onada d'atacs contra Israel i les bases militars que els Estats Units tenen als Emirats Àrabs Units, l'Aràbia Saudita, Qatar i Bahrein. El president iranià Massoud Pezeshkian diu que la mort de l'aiatolà és una declaració de guerra contra tots els musulmans. Aquesta matinada, el règim anunciava la mort així.
La gran nació de l'Iran està de dol. L'ànima exaltada del líder de la gran nació de l'Iran i la avantguarda de l'Umma islàmica, sa eminència, l'imam Khamenei, en veure el dolç nèctar del martiri en el beneït mes del Ramadà, ha ascendit al regne més alt.
L'Iran també ha confirmat la mort del comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària i de diversos alts càrrecs del règim iranià, com el ministre i el secretari de Defensa. L'Israel s'ha atribuït la mort del líder suprem de l'Iran. Segons els primers detalls de l'operació militar, l'exèrcit israelià va bombardejar el complex on vivia l'aiatolà al cor de Teheran, gràcies a la informació que li va proporcionar la CIA, que sabia que ahir al matí Khamenei tenia una reunió amb la seva cúpula, que també va morir en l'atac. Repassem ara més notícies amb la Gemma Bonet. L'Afganistan activa els sistemes de defensa antiaèria a Kabul per destruir els avions militars pakistanesos que han sobrevolat la capital del país.
Tot això després que el Pakistan hagi reconegut els bombardejos divendres contra diverses ciutats afganeses, entre les quals hi ha Kandahar, on viu el cap suprem del règim dels talibans.
Un jove va morir ahir en una festa que es feia en una finca de Cardedeu, al Vallès Oriental.
L'avís va arribar ahir al migdia. Quan els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets, només van poder certificar-ne la mort. Els Mossos confirmen que no hi ha signes de criminalitat en la mort del jove i ara esperen els resultats de l'autòpsia per aclarir la causa de la mort.
Catalunya és la vuitena regió del món que ha captat més projectes d'inversió estrangera d'àmbit tecnològic i digital en els últims 5 anys.
Són dades d'un estudi d'Acció, l'agència governamental per impulsar el creixement empresarial. Catalunya ha atret 9.300 milions d'euros d'empreses de fora en aquest àmbit. Això representa un creixement del 165% en relació als 5 anys anteriors. El sector de l'economia digital i tecnològica genera gairebé 220.000 llocs de treball, un 10% més que l'any 2020. Està format per 28.000 empreses que generen un volum de negoci de 40.000 milions d'euros. Les dades s'han fet públiques coincidint amb el Mobile World Congress, que comença demà i en què el govern participarà amb 106 empreses i start-ups.
I atenció als amants de la muntanya, perquè avui el Movie Aribau Cinema de Barcelona s'endinsa en l'univers Balandrau. La sala de cinema barcelonina prepara un gran esdeveniment per aquesta tarda amb un col·lectiu exclusiu sobre, amb un col·loqui exclusiu, volem dir, sobre Balandrau, la pel·lícula que narra la tràgica història real del 30 de desembre de l'any 2000, quan un torb inesperat al Pirineu català va provocar la mort de 9 excursionistes. Al col·loqui d'avui participaran el director de la pel·lícula, Fernando Trullols, i el també director Juan Antonio Bayona. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. I els esports, Albert Benet.
Els germans Márquez han abandonat la cursa del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP aquest matí, una cursa que ha guanyat Marco Bezzec, i Pedro Acosta ha estat segon i manté el liderat del Mundial. El podi l'ha completat Raúl Fernández en un cap de setmana en què Aprilia ha situat les 4 motos entre els 5 primers. Marc Márquez ha punxat la roda quan lluitava pel podi. Quan faltaven 5 voltes, ha impactat contra un objecte indeterminat i ha destrossat la llanda i el pneumàtic del darrere. Poc després, el seu germà Àlex ha caigut quan lluitava per acabar entre els 10 primers. A la Lliga de Futbol de Primera, avui Elche Espanyol a les 2 i Girona Celta a les 9. L'Espanyol és 8è, 2 punts d'Europa, i el Girona 11è, amb 6 punts de coixí sobre el descens i a 7 punts d'Europa. Entre els partits que jugaran també avui destaca el derbi sevillà, Betis-Sevilla, a 6:45. I acabarem recordant que Lamine Yamal es converteix en el jugador més jove de la història moderna del Barça a fer un hat-trick, superant Leo Messi, golejada ahir al Camp Nou per 4-1 contra el Villarreal per reformar el liderat a la Lliga i abans del partit d'aquest dimarts contra l'Atlètic de Madrid a la Copa.
Fins aquí les notícies.
suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11. Per endavant encara, almenys dues hores de suplement. Continuarem molt connectats a tot el que doni de si aquesta actualitat informativa que no descansa, i puntualment també els butlletins de notícies. Per tant, micròfons i línies obertes amb Jerusalem, amb els Estats Units, amb el que passa dins de l'Iran, però aquest matí de diumenge havia de ser protagonitzat per la ressaca d'aquests Goya que s'han celebrat a Barcelona. Barcelona s'ha vestit de gala aquesta nit per rebre els Premis Goya 26 anys després que se celebressin a la ciutat i coincidint amb el 40è aniversari dels Guardons, una gala en què el cine català s'ha coronat.
I el Goya és para Los Domingos.
Les coproduccions Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa i Cirat d'Oliver Lasha han estat les dues pel·lícules que han recollit més estatuetes, eren les dues favorites de la nit i s'han repartit força els premis. Los Domingos se n'han dut 5, entre els quals el de millor pel·lícula, i Cirat se n'han dut un més, tots en les categories tècniques. Tot això en una gala marcada per les consignes pro-Palestina que han impregnat molts discursos dels guanyadors. A aquesta hora, dues persones que avui han anat a dormir tard per seguir aquesta gala són el Marc Andreu, company del que no sortia d'aquí. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
I moltes gràcies per acompanyar-nos, Marc, perquè té mèrit. I la Marta Ferrer, que és la veu del cine del suplement. Marta, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
A veure, un titular. Us va agradar o va ser un rotllo patatero?
Tot molt avorrit. És que jo vaig anar a dormir molt d'hora, Roger. Vull dir que jo he pogut dormir les meves 8 hores, quasi.
Però perquè es va acabar aviat o perquè realment no hi havia festa?
Perquè tot portava a dormir durant la gala, també.
Vull dir, gala avorrida, eh?
Gala avorrida, catifa vermella avorrida, vull dir que...
Sí, convidava a fer becaina, molt suporífera. A mi no em va agradar gens, se'm va fer molt, molt eterna. Un dels problemes principals, em sap molt de greu dir-ho així, els dos presentadors. No perquè individualment siguin mals presentadors, que no crec, la Rigoberta Bandini i el Luis Tosar, però és que tenia la sensació que no s'havien vist a la vida. Tenien zero química.
No hi havia química.
Gens,
zero.
Però ja la promoció
doncs
que van fer...
D'entrada semblava una bona parella, perquè el Luis Tosar és un tio que té sentit de l'humor i la Rigoberta, la Paula Ribó, també.
Per separat, sí, però després els uneixes...
Junts, allò no funciona, eh? Això passa a vegades.
Es van cancel·lar.
Hi ha parelles que dius, això anirà de cine... I després...
De fet, al final de la gala diuen...
No,
no havíem coincidit mai...
I es va
per
notar.
Per sort, exacte, perquè, sisplau, que no coincideixin mai més, de moment.
Doncs sí, sí. Anem primer, fem un retrat del palmarès amb aquests dos noms propis. Sabíem que seria la nit de Los Domingos i de Cirat. Pels premis importants, segurament Los Domingos encara més aplaudida, eh?
Sí, hem d'anar amb compte a vegades quan diem això, perquè precisament alguns dels discursos dels guanyadors dels premis que tradicionalment coneixem com a tècnics van anar en la línia de dir anem a deixar enrere aquesta etiqueta de premis tècnics i parlem de premis artístics, perquè també es volen reivindicar, però sí que és veritat que almenys els premis més mediàtics, no, els d'interpretació, direcció, pel·lícula, se'ls van dur Los Domingos, per mi, molt merescuts, la veritat. És una grandíssima pel·lícula. Potser la categoria que va donar més la sorpresa, tot i que molt mínima, és de direcció, que jo potser li donava una mica més d'opcions a Oliver Lasche per la magnitud del que és la seva pel·lícula i potser perquè Los Domingos, dit així amb moltes cometes, és una pel·lícula més tradicional que Cirat, perquè Cirat evidentment trenca amb absolutament tot, però igualment jo crec que el premi a Lauda Ruiz de Azúa és super merescudíssim, perquè crec que és una de les grans veus que té actualment el cinema espanyol, i després les interpretacions una mica el mateix. Álvaro Cervantes estava cantat, Patricia López Arnaiz jo crec que bàsicament també. Poca sorpresa, però amb la sensació que al final ha estat una cosa realment merescuda.
Anem al moments de la gala, recuperem algunes de les actuacions més celebrades, els discursos més aplaudits, discursos també molt polítics, però no precisament adreçats a aquest últim hora, aquesta guerra a l'Iran, sinó més aviat encara a tota la causa palestina. Alba Flores.
Y en los tiempos que estamos viviendo, yo solo puedo decir, prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Buenas noches.
Alba Flores, que recollia el premi... D'acord, que m'havia d'esperar, he trepitjat. L'Alba Flores recollia el premi a millor cançó original juntament amb Sílvia Pérez Cruz pel documental Flores per Antonio. Entonava que no dudaria. Crec que la gala va començar amb Luis Tosar cantant Serrat?
Sí, amb tots dos, amb Rigoberta i Luis Tosar cantant...
Si hoy, puede no ser, sabem, hoy puede ser un
hoy
gran
puede
dia.
Ser un gran dia. Si no sabem cantar... No cal que cantem.
Home, a veure, Rigoberta Bandini sí que
no
s'ha cantat.
No ho dic per Rigoberta Bandini, evidentment.
O sigui, no et va convèncer Luis Tosar cantant a l'Hoy puede ser un gran día.
No, és que tornava a ser una barreja molt... O sigui, ja se li sumava que no tenien química, com per a sobrecantar l'Hoy puede ser un gran dia del Serrat, que diguéssim que no és el tema amb més ritme de Serrat, podem convenir. I aleshores va ser molt estrany i també tinc la sensació que el públic tenia aquesta sensació de que tot era molt estrany perquè no se'ls veia gaire entregats, Marc. No sé si tu
en
vas tenir la sensació.
Les actuacions musicals van anar cap aquí també una mica, no? Vull dir que hi havia com molt flop tota l'estona, i les cançons que van triar també per com vestir tota la gala no eren com molt actuals que diguessin, ah, anem a fer una mica de ritme i emocionar el públic.
Escolta'm, la catifa vermella va ser llarguíssima perquè hi havia gent que estava citada per desfilar a les 6 de la tarda.
Sí, després va tot tard i acaba més tard del que
toca. Però aleshores, tu què has d'anar? A fer-te la foto a les 6 i esperar-te 4 hores que comenci tot?
Bueno, després fas la ronda de tots els mitjans, que si ets un actor amb una mica de renom, ja dius, aquests no els faig i vaig només als importants.
Si citen a les 6 vol dir que ets un perdedor.
Una mica sí. O que ets com... No, o que ets una persona que té molt interès, tipus Laura Escanes o aquests perfils de creadors de contingut
no
que estan allà, exacte, i vas responent a tots els mitjans i fas tots els jocs que et fan fer els diferents mitjans digitals.
Què tal la catifa vermella? Veu tenir marge per treballar?
No, és sempre molt complicat treballar, però hi ha molt bon companyerisme entre la professió, que això està molt bé perquè a vegades és com vas tu sol amb un trípode i és una mica justet, perquè ja sabem que el periodisme també és precari, i a més, si a sobre passen les estrelles i davant teu diuen no et contestarem i van directament al mitjà com més seriot, diguéssim, doncs, ostres, estàs allà fent una feina que no va enlloc.
Alguns moments de la catifa vermella, l'actriu Macarena Gómez i el seu marit, Aldo Comas, sospitosos habituals d'algunes polèmiques, van dir això.
Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que han habido los últimos 2 meses en Irán. Nadie habla de ello. De muchos pins de todo, pero de eso no lo sé. Quizá también hemos de acabar con regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones. No sé.
Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...
Sí, una guerra nunca mola. Una guerra nunca mola. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos bufones, cantantes, pintores y actores. ¿Qué opinen los demás?
Era la veu absolutament discordant del que va ser el leitmotiv de la gala, que era el Palestina lliure, no a la guerra. O sigui, absolutament tots els discursos, des del principi de la gala fins a tots els, gairebé tots els discursos d'agraïment, anaven una mica en aquesta línia o tenien un recordatori per aquesta idea. I Macarena Gómez, que és que jo no sé, li deuen posar un micro davant perquè saben que generarà clics i visites. Bueno, Carla Sofía Gascón, una altra que estava allà.
Va atendre els mitjans, Carla Sofía Gascón?
Tots els mitjans, no parava, era una estrella.
Li vas poder posar un micro, tu?
Jo vaig decidir no fer-ho.
No volies fer-ho?
No, ja hi havia altra gent que l'estava fent. És que al final la fa tothom i és com, doncs mira, ja ho tindran ells.
I quan va presentar un premi, que ella presentava un premi, van fer la broma de jo millor que no digui gaire res que fico la pota. Ja, però el problema no és ficar la pota, el problema és que estàs enviant uns missatges que et creus i que són absolutament despreciables. Aleshores, clar, Macarena Gómez és que és absolutament sospitós habitual perquè cada vegada que està en un esdeveniment d'aquests diu alguna cosa d'aquesta magnitud que és absolutament reprobable i horrorós.
La gran estrella no era ni catalana ni espanyola, era Susan Sarandon.
Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral, que me ayuda donde yo estoy, en medio del caos de la represión.
Tota elegància, Susan Sarandon, que se'n tornarà cap als Estats Units ben enamorada del president del govern espanyol, a qui no ha parat de lluar i tirar floretes, un president alt, guapo, és el que deia divendres, i bé.
Sí, sí, absolutament. Aquí, en aquest discurs, ho va tornar a dir, no? Veig el vostre president, veig tots aquests artistes. Clar, Susan Sarandon explicava a la roda de premsa prèvia dels Goya el divendres que ella havia, bàsicament, hagut de deixar de treballar perquè havia expressat la seva opinió política en quant al conflicte palestí i la guerra de Gaza, i llavors l'havien deixat de trucar, li havien deixat d'oferir papers. Em sembla que la seva pròpia agència de representació l'havia acomiadat perquè no podien tenir un artista que es mullés d'aquesta manera. Aleshores, imagino que, clar, ella quan va veure una gala de premis on tothom obertament expressava aquesta mena de consignes, va quedar sorpresa i segurament li va agradar, no?
Tot i que per mi el moment icònic també va ser quan va sortir l'actriu de doblatge.
Sí, però això no ho vaig entendre.
O sigui, no es va entendre, després si llegies també a les xarxes socials, perquè realment la Paula, com arribava un moment on hi havia la Maria Lluïsa Solà allà asseguda, li deia com que era una referent per ella, perquè ella havia començat el món del doblatge, i punxaven a nivell de realització la Susan Sarandon, i després sí que explicaven que era com la persona que l'havia doblat, no? I que per això es sorprenia. Però en la gala en aquell moment no es va deixar explicat, i realment veient des de casa era complicat.
Ho podrien haver jugat molt millor.
Molt més.
Es va parlar gaire català als Goya de Barcelona?
Ai. Per què preguntes, Roger? Malauradament.
No.
Jo, mira, la catifa vermella, l'únic que vaig veure en català va ser la contrasenya del wifi, que era bona nit, / Goya amb 40, imagina't. Era l'única cosa que...
La contrasenya del wifi era en català.
Era en català.
Aquest petit detall que tenia.
Mira, això ja... engrunes, no, al final.
Hi va haver moments surrealistes com aquest. Rigoberta Bandini i Enric Auqué.
Pues nada, Paula, qué raro hablar en castellano contigo.
Es muy raro hablar en castellano. ¿Tú te acuerdas de mi piso de Gracia?
Sí,
¿no?
Me acuerdo perfectamente. Ahí ensayamos las obras. Es que yo y Paula teníamos una compañía de teatro cuando yo salí de estudiar teatro, y yo la primera obra de teatro que hice la había escrito Paula.
Es verdad.
Es verdad.
Muy fuerte. Y yo me acuerdo en ese piso... Con todas las compañeras, no sé si aquel día estabas, pero la primera vez que vimos los Goya, que puse como un mantel en el suelo, porque no cabíamos en el sofá, y con ese mantel, Enric, em vaig fer aquest vestit.
¿En serio?
No, es broma, ¿te imaginas? Encara té humus. No, ja pots seure, és aquí.
Ah, és esta, és mi situació.
Vale. Gràcies. Ai, m'has de tornar això, eh? Ja no marxis més, eh?
Clar, és que és antinatural, això.
Molt, totalment.
Molt. I perd espontaneïtat, i jo no entenc per què... És a dir, si és una llengua oficial perfectament, es fan a Barcelona, que hi hagi una conversa espontània entre dos catalanoparlants, doncs que aquells dos minuts, encara que sigui una transmissió per Televisió Espanyola a tot Espanya, aquell minut i mig el puguis tenir de glòria amb la teva llengua, com a
I
mínim.
Que hi ha els mitjans tecnològics com per poder subtitular també en directe, vull dir que per qui no ho entengui...
I que es pot preveure, també, això. Miqui Esparvé, almenys, sí que va ser una mica més fidel a l'hora de presentar l'Álvaro Cervantes.
Companya, estàs increïble, sorda, increïble... Som a Barcelona, al teu barri, al Poblenou, amb la teva família, la teva gent. Molta sort, t'estimem molt.
Bé, és que el Miqui és un dels grans, la veritat.
Sí, però és veritat que va ser una gala bastant surrealista en aquest sentit. Jo vaig tenir la sensació de folclorització del català absolut i de tot el que té a veure amb Catalunya. És a dir, semblava que hi havia una directriu que deia, sobretot, que ningú digui la paraula Catalunya, perquè tota l'estona es parlava de Barcelona. Barcelona, quina ciutat més maca, Barcelona. Hi va un moment que van fer una mena de muntatge de com 40 anys de cinema espanyol, 40 anys de cinema català, però es va obviar, només hi va haver un moment que el president de l'Acadèmia del Cinema sí que va dir que bé que ara s'està fent cinema català i en català, que hi va haver com un bri d'esperança de dir ostres, ara s'ha mencionat una mica Catalunya, però la resta, tota l'estona era Barcelona, Barcelona, parlem de la ciutat de Barcelona, i tot era això, o sigui, coses folklòriques, era el Serrat, era Rigoberta Bandini cantant una cançó de Tomeu Penya, Bat Guial cantant la rumba de Barcelona, tota l'estona, el màxim que es deia era Bona nit Barcelona, a excepció de Miqui Esparvé, que gairebé va semblar com un acte revolucionari que digués més de tres paraules seguides en català, i és una cosa que jo no vaig poder entendre en cap moment, perquè hi va haver moments de la gala que es va parlar gairebé més en euskera que en català, quan molts dels guanyadors dels premis eren catalans, a excepció de l'Oriol Maimó, que sí que va fer un tros en català, és a dir, de gent que ja té una trajectòria més llarga, que està més consolidada, que potser sí que es va atrevir més a fer això, però clar, que estiguem dient que han fet un atreviment de parlar català en una gala dels Goya en ple 2026, feta a Barcelona, em sembla bastant surrealista que haguem de dir aquesta frase.
Un dels catalans premiats, l'Álvaro Cervantes, va protagonitzar un dels moments més emotius de la nit amb aquest discurs d'agraïment del premi.
Esta película me ha enseñado muchas cosas, entre ellas una palabra que desconocía por completo. Una palabra que además estoy viendo que mucha gente no conoce. Se trata del término capacitismo. Es un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad. Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios. Esto va para ellas. Muchas gracias. Gracias.
L'enhorabona a l'Álvaro Cervantes per aquest fantàstic paper que fa sorda, que li va valdre doncs, aquest Goya millor actor.
De repartiment, sí. Hi va haver un moment molt maco quan li van donar el premi, perquè hi havia 5 actors catalans, el Carlos Cuevas, el Miqui Esparvé, l'Oriol Pla, el Pol López, el Marcel Borràs, que li van fer com aquesta... Van fer com... Això tampoc ho vaig entendre, perquè hi havia algunes categories que hi havia 5 actors que explicaven els nominats i algunes no. En fi, van fer això i cadascú explicava un dels nominats i llavors quan van veure tots que li donaven a l'Álvaro Cervantes, quan va pujar a l'escenari, es van abraçar tots junts en una imatge molt maca de companyerisme i de solidaritat, no? I de que realment estaven tots molt, molt alegres pel premi i que també és, evidentment, merescudíssim perquè és que fa un paperàs.
Escolta'm, què tal el meu amic Albert Serra?
Doncs...
Les seves ulleres m'han agradat molt.
Sí, molt, eh? Te les no, compraries,
no
tu, les... eh?
Són d'esquiar, no?
Vull dir que sí que va amb aquest estil. Va parar a la catifa vermella, tothom també volia una declaració seva, perquè evidentment mai saps per on et pot sortir, no? I parava tot, i estaves en bon...
Perquè li encanta.
Sí, però a vegades pots pillar-lo d'aquella manera que potser no vol fer respondre les teves preguntes, i en aquest cas...
Li vas posar la carxofa?
La persona del costat. Jo és que saps que treballo el que no surti d'aquí, sí. Llavors vaig a persones però, molt concretes.
Per tant, aquí podrem sentir el que no surti d'aquí demà.
Mira, podreu sentir la Laura Escanes, que ja és amiga, el Marc Clotet i la Natàlia Sánchez, que també estaven junts per entregar un... No, estaven venien junts a la gala. Vaig intentar la Batllal, però crec que tenim un conflicte
per
obert.
Per què? Està enfadada amb el que no surti?
No sé, però va veure el meu micròfon i va dir... Jo aquesta persona no sé si la vull respondre.
Però aquesta persona ets tu o la
sí?
Juliana?
No, jo anava sol, però demà ho comentarem el que no surti d'aquí, però...
Que no s'entenen amb...
Hi ha alguna coseta...
Què ha passat? Que ha dit alguna cosa que no havia de dir?
Potser en el seu moment, i potser no la Juliana, et diré.
El Roger, la Marta? La Marta.
El Roger. A veure si
a vegades si pixa fora de testa. S'ha de vigilar amb els Rogers. Albert Serra.
Si buenamente pues la gente les gusta lo que yo hago, pues mejor, no sé, mejor para todo el mundo, pienso yo, no sé, si artística... Hombre, artísticamente yo pienso que soy superior. Entonces, que esto va a enriquecer a los otros, pues sí.
Modest, com sempre, Tardes de Soledad, que es van portar el Goya millor documental, tot plegat amanit amb dues actuacions musicals, d'una banda la Rigoberta Bandini posant-se en el paper de Tomeu Penya.
Jo duré a casa si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por.
De tot cor, interpretat per la Paula Ribó com a Rigoberta Bandini, i també Batguial.
La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i ballo amb els peus. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i ballo amb els peus.
Que va interpretar aquesta rumba de Barcelona amb Arrels de Gràcia.
Feia patir molt, eh?
El què?
Tot. Si la posada en escena no l'acompanyava, la realització no l'acompanyava, tot era molt trist.
Home, el gènere tampoc és el seu.
Ja, però de sobte, que posis una persona fent skate allà al mig de l'escenari, com intentant... No sé, era com molt, molt barro... No sé, jo és que no entenc la direcció artística. Per mi m'omplia més una gala dels 20 anys del Polònia que el que va passar ahir a la nit al Fòrum, de veritat. Eh? Tot
totalment.
Era com molt desangelat. Vull dir, havíem vist uns Gaudí allà també i emplenava tot l'escenari. Allà eren 4 pantalles, és com... Prou, sisplau, dediquem una mica més a l'escenografia i a fer més espectacle, que al final també és televisió.
A part que la realització televisiva, un desastre rere un altre.
Com ho esteu trinxant,
home,
això?
No, perquè és veritat. No, era molt greu. Hi havia, de cop, un pla d'unes escales... Que, ara, enmig d'un discurs d'agraïment, un pla d'unes escales, una càmera que es movia, o sigui, absolutament demencial.
I porten una setmana assajant-ho, vull dir que també és veritat que hi ha molt esforç perquè surti bé, llavors potser va sortir malament, però tot surti malament també.
Veig un tuit indignat de la meva dona, no hi he parlat perquè no hi va anar, però no em coincid perquè jo vaig anar a dormir molt d'hora i ella molt tard perquè ho devia seguir per la tele. Diu, realment tenim un problema si per representar Barcelona i Catalunya hem de remuntar-nos a una cançó dels 90.
Qui és la teva dona, per cert? Que no has dit, vale, clar, que posem context, que era actriu, sí. Vull dir, és actriu.
És, però no hi podia ser. Però què va passar? Quina
doncs,
cançó és?
Precisament va acabar la gala amb Amigos para Siempre, vull dir que...
Va ser la cluenda.
Va ser la cluenda, i ja hem escoltat totes les altres, vull dir que tot el repertori és... Hauria sortit de Spotify, que et va sortir tu de 160 anys, doncs una mica igual, amb qui va decidir,
o sigui,
totes
van
les cançons.
Van escollir l'Amics per Sempre, i qui el va cantar? Qui el va cantar?
La Rigoberta, i també, un altre cop el
és que
feia la sensació que havia vingut com un extraterrestre i havia mirat Catalunya durant 5 minuts i havia dit, perfecte, aquestes 4 coses són les representatives de Catalunya dels últims 20 anys. I no és veritat. O sigui, era absolutament buit de contingut.
I faltava humor també a la gala, potser, no?
Molt,
també vaig
molt.
Veure que molta gent deia que potser ja toca tornar a ser... posar els humoristes com a presentadors. Que a vegades això no només actrius i cantants.
Doncs escolta'm, no n'aprenem perquè costa molt fer gales, és un gènere dificilíssim, i més a més si s'ha de televisar perquè són coses que van per circuits paral·lels i aquell dia tothom té ganes d'agrair i d'allargar-se i de donar les gràcies a gent que l'espectador doncs a vegades ens la repampinfla una mica, no? Però és un gènere que costa molt, perquè els Òscar també acostumen a tenir el mateix problema.
Sí, costa
els
molt.
Gaudí també hi han hagut doncs, edicions més reeixides que d'altres, i pel que dieu ahir tampoc doncs, no va ser... Ara mirarem com va anar d'audiència. No sé.
És que jo tinc la sensació que en aquestes gales sempre hi ha molta gent decidint moltes coses, i a vegades deu ser molt difícil posar tothom d'acord amb un rumb molt clar. Jo crec que potser a la gala d'ahir es van intentar fer... molts jocs perquè ningú s'ofengués, no? Per no dir, ah, no, és que ho estan fent tots els catalans, o estan fent tots gent espanyola. És a dir, es va intentar trobar un equilibri que no es va acabar de trobar i això sempre, clar, et passa factura. El que passa és que jo crec que és un esdeveniment prou important i prou gros com perquè s'assagi molt, es prepari molt. Que no vull dir que no estigui preparat, perquè al final segurament els Goya se'ls van preparar moltíssim. És veritat que és molt difícil de fer. Et diré, els discursos d'agraïment aquesta vegada no van ser un problema i tampoc va ser el ritme de donar els premis, perquè anaven bastant bé. És a dir, sortien dues persones, no feien ni cap gag, és a dir, deien bona nit Barcelona i los nominados són... I llavors es donava el premi i els discursos d'agraïment a mi em va semblar que no hi havia cap que s'allargués moltíssim, fins i tot a vegades quan surten 3-4 persones a recollir un premi que tothom vol parlar. Vull dir, en aquest sentit, crec que no va ser el que va anar en detriment de la gala.
I que això hi ha de ser, perquè al final és el moment...
És per això, la
gala, exacte, 100%. Jo crec que al final és menys és més i has d'intentar fer dos moments icònics perquè la gent se'n recordi d'aquests dos moments i la resta ser una mica més auster, ja està.
Veig que va arrasar, eh?
Sí.
A nivell espanyol, 26% d'audiència a tot l'estat, la gala més vista dels últims 3 anys. 2.300.000 espectadors, líders. Veurem a Catalunya, també estem mirant les dades, a veure si han sortit, però en qualsevol cas, a nivell estatal, que va funcionar amb un 26% d'audiència.
I això un dissabte, vull dir que també està molt bé que l'oferta és més complicada.
3 minuts per arribar a 12:15 del migdia. El Marc Andreu, demà el que no surti d'aquí, la tarda de Catalunya Ràdio, evidentment amb la contracrònica del que va donar de si aquesta gala dels Goya. Amb
sobretot
totes...
la catifa vermella, eh? Que la
jo
gala...
estic molt interessada vas... en lo de la Bat Guia, l'ara, eh?
Perquè...
Lo de la Bat Guia el m'ha deixat.
Sí, perquè jo ho entengui. Tu vas anar, vas anar a fer la cobertura de la prèvia i després vas fotre el camp o et vas quedar allà?
Vaig marxar perquè es pot veure molt millor la gala des de casa que a la sala de premsa.
I què en sap de les festes de després, de tots els actors, actrius, tota la...
Se'ns va dir que hi havia un after muntat, que és el mateix que els Gaudí, i no sé si va acabar anant molta gent o no, però compartien after amb els Gaudí i els Goya.
Això és alerta que Catalunya va fer un 31,4 de share, eh? 31, o sigui, més que a nivell estatal. O sigui, que va funcionar moltíssim. Vull dir que tot això que heu dit, que va ser un desastre, la gent no ho va veure així, o almenys ho van passar
sí,
igualment.
O clar. Si van connectar i van dir, mare de Déu, això.
Es van adormir mitja gala, però clar, ja estava encès, no sí, podies canviar-ho.
Es van adormir i la tele estava encesa, efectivament. Demà el que no sortia amb totes aquestes reaccions, sense Bat Guiel, que no va voler atendre els micròfons de Catalunya Ràdio, malauradament. Sí, sí, 31,4 a Catalunya, no està gens malament. Gràcies al Marc Andreu i gràcies a la Marta Ferrer. Fem una pausa, un minut per arribar a 12:15 del migdia i continuem aquí, el suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Keto, baixa en hidrats, dejuni, antiinflamatòria... Són dietes que estan de moda per la pressió estètica i per salut.
Hay más de 200 patologías que se relacionan con la obesidad.
Si volia perdre greix, havia de consumir greix.
He fet moltes vegades dietes aquestes de famosos i mai ha sortit bé.
No hi ha una dieta miracle, no hi ha un aliment miracle.
A dieta, 30 minuts. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6 de cada 10 restaurants acaben tancant abans dels 5 anys. Per què tanquen els restaurants?
Tenim una gastronomia per damunt de les nostres possibilitats.
Massa restaurants.
Massa restaurants i un nivell molt alt i no hi ha una clientela potencial per pagar el nivell de la gastronomia.
Si estem parlant de Catalunya, on, i això no és chauvinisme, on tenim una oferta de restauració més bona, fins i tot a millor preu, del món, amb diferència...
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo sóc una persona sempre descontenta de la vida, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
Aquest diumenge, el filòsof Norbert Bilbeny.
A diferència de la dreta, que crea individus, l'esquerra hauria de crear societat, hauria de construir societat, no? I això no s'ha acabat de fer bé.
El divan, el valor de la conversa.
Com veu la situació del català?
No la veig bé.
I com ho arreglaria?
Primerament, amb gràcia i simpatia. No forçant a ningú a parlar el català.
Ha de ser simpàtic el català.
Sí, ha de ser simpàtic.
Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font és un mestre Tites.
No vull entrar a personalitzar. La pregunta sí. Ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El 8 de març del 2025, ara fa un any, el Barça havia de disputar un partit de Lliga contra l'Osasuna a Montjuïc. Però mitja hora abans va passar això.
Joan Laporta ha baixat al vestidor del Barça fa uns minuts i ha comunicat a jugadors i staff que no es disputarà el partit d'aquesta nit contra l'Osasuna.
Sí, sí, queda suspès, ho podem confirmar. El partit suspès per motius de força major.
Ostres.
Ja anirem explicant detalls quan es pugui, evidentment.
El Barça i la Lliga van anunciar oficialment la suspensió del partit per una tragèdia que afectava un membre de l'staff del club blaugrana. Era el doctor Carles Miñarro, que acabava de fitxar pel primer equip i que havia mort sobtadament a l'hotel de concentració.
Lamenta comunicar la trista notícia de la defunció del doctor del primer equip, Carles Miñarro García, aquesta mateixa tarda.
A les mostres de condol de la direcció del club, liderat per Joan Laporta, que va fer unes declaracions emocionades a les xarxes, s'hi van unir també les de l'entrenador Hansi Flick i de diversos jugadors com Dani Olmo, que tenia una relació especial amb el doctor Miñarro. Doc, així el coneixien el vestidor blaugrana, aquest professional que s'havia fet estimar a la secció de futbol sala durant 7 anys i que en aquell moment encarava una nova i emocionant etapa al primer equip. Un any després de la seva mort, la seva dona, la Mar Ballester, obre les portes de casa seva al suplement per recordar el Carles i per homenatjar-lo com es mereix.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut, avui vull celebrar del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol.
Mar Ballester, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bueno, anar fent. El cap de setmana aquest, el dia 8, doncs anirem a veure'l, perquè tenim enterrat les cendres al jardí del xalet dels meus pares, que està a Calafell, a sota d'un arbre, d'un garrofer, I, bueno, anirem allí els meus fills, jo, els meus pares, i bueno, i el dilluns farem alguna cosa a nivell íntim, els tres. Però molt bé, tampoc no ho sabem, perquè com tot és tan nou, que anem totes les dates aquestes, no? L'aniversari del Carles, no? El primer Sant Jordi, tot és la primera vegada i no sé molt bé, no sé com organitzar-ho, però bueno, més o menys farem això. Això ho tenim clar, que el diumenge està reservat i el dilluns també, i algú ho farem.
De quina manera el teniu present? De quina manera el recordeu? Com us relacioneu amb el Carles un any després?
Bueno, jo... Bueno, cadascú ho portem a la nostra manera, eh? Jo, per exemple, de tant en tant, quan és una època, una data especial o alguna cosa, li envio una nota de WhatsApp, que ho envio al meu estado i ho veu tothom, però no és igual, perquè sembla que li envio una carta, no? Que això, faig un grup de dol, que ajuda una mica a elaborar, no?, aquestes fases del dol, i una van dir lo d'escriure, jo no sóc molt bona escrivint, però sí, això m'ha agradat i sembla que t'alliberis, no? Una miqueta li explico tot el que m'ha passat, jo què sé, pels Nadals, pues, el que vaig fer, no?, amb els nens, no?, que vaig preparar els regals, que normalment ho feia ell, que, no?, que van quedar amb les ties del Carles, amb els seus pares, bueno, la seva mare, la seva germana... Bueno, jo li vaig explicant i li envio notes de WhatsApp, que ell no rep, però bueno. I bueno, i els meus fills, pues, el dia a dia parlem, el Gerard, pues, va als partits de futbol i jo crec que és una manera de connectar amb ell, no?, perquè tots dos ho vivien moltíssim, el futbol. I la nena, pues, també fa coses que, no?, li agraden molt les manualitats i, bueno, i quan anem a Calafell, que és on està enterrat, pues, li portem, no?, el que ha fet, pues, una flor feta a mà o cosetes així, no sé. Són petits detalls que al final t'omplen, no?
Quants anys tenen els teus fills ara?
El gran ara farà 20 i la nena farà 17. Trobo que ho han portat molt bé, eh? Gràcies a que ho han portat bé, jo crec que també ho he pogut portar millor, eh? Perquè ha sigut un canvi radical. Perquè el Carles i jo som molt oposats. El Carles era molt organitzat, tot ho tenia. Ell s'encarregava, per exemple, de la compra. Bueno, jo tot això, jo, com ho feia ell, jo m'ocupava de les coses de la casa, que si la neteja, no? Però, bueno, cadascú teníem les seves tarees. Ara ho tinc de fer tot jo i, clar, tot és nou. Però sort que ell era molt organitzat, doncs, per exemple, les contrasenyes, jo no me'n recordo de cap. Ell tenia tots els Excels i gràcies a això, el meu fill, que... li agrada la programació, ha pogut rescatar i hem pogut treure totes les contrasenyes. Bueno, que és una sort de que hagués sigut així el Carles, perquè, no?, ens ha fet molt fàcil dintre de la desgràcia, eh? Però ens ha fet fàcil.
Dius que vas a un grup de dol.
Sí, sí, sí. Vaig des de quasi que el mes de morir el Carles per la feina, perquè soc metge de família, i sí que algun pacient m'havia parlat d'aquesta associació i vaig trucar. I vaig pensar, bueno, mira, com també vaig a una psicòloga i tal, però em va agradar molt. No? Som un grup reduït i vas fent teràpia. Gent que li ha passat el mateix que ens ha passat a nosaltres, i la nena també, un grup de dol. I res, i cada setmana, pues, parlem de com ens hem sentit, no? Que si, no? De la, veritablement, la tristor, perquè el que notes és com un buit immens, no? De tindre-ho tot, passes a no tindre res, no? Perquè, no? Tens una vida en parella, ho tens tot organitzat, i de cop i volta no tens res, no? T'ha canviat la vida radicalment. I això, i pues, més o menys, com veus l'altra gent, que a vegades porta més temps que tu, doncs pues, també poden donar pistes, no? I més o menys anem treballant tot. I a mi m'ha anat molt bé.
És un grup de persones que us connecta que heu perdut algú estimat,
sí,
de manera sobtada. És a dir, no és com un càncer que a vegades te'n pots acomiadar o et fas a la idea que una parella, un pare, un fill, doncs d'aquí uns mesos no hi serà. En el teu cas, el Carles Minyarró va tenir un infart.
Sí.
Estava bé de salut?
Estava perfecte, perfecte. No tenia
també
res de
sent metge, no? Tots dos sent metges.
Sí, sí, sí. I tenia analítiques recents, li havien fet proves. Res, mira, això són coses que poden passar. Però, veritablement, sempre penses que li pot passar un altre, no? Perquè si fas tot el correcte, no? Perquè ni bevia, ni fumava, sortia a córrer tres vegades a la setmana, o sigui, feia la tira d'esport, més esport que jo. I, mira, li va tocar, com podia haver tocat a mi, mira. I no sé, són coses a la vida.
Com us vau conèixer amb el Carles Minyarró?
pues, a la facultat. Ens vam conèixer el primer any de carrera.
Estudiant medicina.
Sí, a Reus. Els dos ens va tocar allà, a Tarragona, i el Carles pujava i baixava i jo tenia una casa dels meus pares allà. I res, en les pujades del tren pues, ens vam conèixer i mira. I ho tenia claríssim des del principi, que era no, parella per sempre. Jo era més reàcia, però bueno, veritablement va ser tant, perquè ara veritablement tornaria a repetir l'experiència.
O sigui, que us vau enamorar al tren, d'alguna manera,
sí,
no? Amb els viatges.
Sí, sí, amb els viatges. Bueno, els viatges i la facultat, clar.
Què et va agradar d'ell?
Bueno, la seva forma de ser, veritablement, la constància i la persona que era molt humana. El Carles era molt donat. Qualsevol cosa que necessitaves, primer que era humanetes, a la facultat s'espaiava algú i ell ho arreglava. Era, no sé, tenia un do. I res, i que era, bueno, és bona persona. Encara que no es digui, és...
I què creus que li va agradar a ell de tu?
Pues no ho sé. No ho sé, perquè jo t'ho dic, jo no sóc tan endreçada, jo visc el moment, vaig al dia a dia, intento anar fent sense agobiar-me, i suposo que és això, perquè ell és més, portava els nervis a dintre, jo potser sóc més nerviosa per fora, no? Sóc més expressiva, però després sóc més calmada, no? Perquè ho porto tot el moment i ja està. Ja no,
potser necessitava anticipo aquesta calma, no? Dins d'aquell
sí,
ordre que tenia.
Sí, això sempre ho diuen els nens, que eren polos oposats, però ens compensàvem molt bé. Cadascú teníem...
Us vau conèixer, per tant, a primer de medicina, després cadascú ha de triar la seva especialitat. Tu vas fer metgessa de família,
sí.
Estàs aquí a un cap molt a prop del Poble Nou, i ell va fer medicina esportiva.
Sí, sí. Ella des de la facultat ja es va apuntar al grupet de la facultat que jugaven a futbol sala, és futbol sala, que... i des de sempre allí, si se lesionaven, actuava ell. I jo crec que des d'allí ja va... Algú esportiu li anava... I, bueno, va fer la residència, que ara ja no hi ha, residència de medicina esportiva, ara és un màster. I, bueno, va fer, després va estar al CAR, també, al centre del rendiment, i després també va fer el màster del Barça, va entrar a futbol sala, i de futbol sala al futbol gran.
En quin moment el Barça entra a formar part de la seva vida professional?
Pues, bueno, des que va entrar al futbol sala. Jo crec.
Va estar 7 anys com a metge de l'equip del futbol sala, era molt estimat allà.
Sí, 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 no? I no? Sentia com una família, veritablement. Va estar molt a gust, molt a gust. Igual que l'altre, molt a gust. Va aprendre moltíssim, perquè sempre ho deia, que cada dia era un aprenentatge ja humà, perquè a vegades, no?, aquests esportistes que són d'èlit, no?, els veus tan, no?, tan poderosos, i veritablement són persones com tu i jo, no? És un tracte molt proper. I després, no?, l'equip, no?, de professionals que hi ha, no?, tant de fisios, de metges, no?, que aprens moltíssim, veritablement aprens moltíssim.
En quin moment hi ha la possibilitat de formar part també de l'staff mèdic del primer equip del Barça de futbol?
Això li van dir més o menys això, el juny, juliol, no?, perquè va començar l'agost. Al principi s'ho va pensar, perquè clar... comportava molt més viatges, més... Bueno, m'ho va plantejar a mi, perquè no sabien res, i al final vam decidir que sí, perquè era la seva il·lusió. Veritablement va complir el seu somni. Potser ha viscut poc, però ell pot dir que ha complit el màxim que podia haver arribat. O sigui que jo crec que si li diguessin el que ha passat, si ho tornaria a repetir, tornaria a repetir, perquè el temps que ha viscut a... No, amb aquest equip, veritablement, ell ho va disfrutar moltíssim.
Com s'ho van prendre els fills quan va dir seré metge del primer equip del Barça?
Bueno, ni t'ho explico, no s'ho creien, vaja, no s'ho creien, sí, sí.
Tot el dia li devien preguntar coses, de que si el Lamine Yamal, que si el Dani
Olmo...
O havia de ser molt discret amb això?
Això no deia molt. Això sí que tenim unes normes aquí a casa, que cap dels dos, la feina es queda la feina. Aquí podia portar alguna camiseta o dir, pues mira, això... però coses que hagin fet o així, no. Era, sobretot, molt discret, molt. Sí, sí.
Quan va morir el Carles Miñarro, va circular molt aquell vídeo en què se'l veia. Clar, no va arribar una temporada sencera al primer equip, perquè, malauradament, aquell 8 de març va morir. Però un dia va haver d'assistir a peu de camp al Gavi, perquè s'havia fet un fort cop de cap, i li preguntava...
com es trobava, quin dia de la setmana era, contra qui jugaven, quin partit era. El Gavi estava molt desorientat, no?, per veure si podia continuar el terreny de joc o no. Realment semblava una persona molt estimada dins l'equip. Crec que hi havia un vincle especial amb el Dani Olmo i la seva família.
Sí, bueno, ja el pare del Dani Olmo va treballar amb el Carles, amb el club del Sabadell. Sembla que el pare era entrenador i sí que es coneixien i van seguir, no? S'han seguit i hem seguit en contacte. I bueno, sempre els ha tingut amb molt d'apreci, mútuament, jo crec.
Si m'has de deixar fer solent, que trobi el moment de fer-me la idea del que aviat m'espera. I abans que rumis com feu, escalfa'm els peus per sota d'aquests llençols en marques teves.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Poble Nou, som a casa la Mar Ballester, la parella de vida del Carles Miñarro, ara que som a les portes de la mort de qui va ser el metge del Barça, del primer equip del Barça. Anem aquell 8 de març. Vosaltres, normalment, anàveu al camp a veure el futbol?
Els futboleros, era el meu marit i el meu fill gran. I el Gerard sí, anava ell, a vegades amb algun amic, però justament aquell dissabte, com fèiem el temps, crec, o algú, no sé què va passar, que es va quedar. I jo venia d'un congrés, ja estava a un congrés a Madrid i vaig tornar el dissabte, i res, vaig arribar aquí a casa, vaig vindre amb Ave, i res, arribar a casa, com la nena no es trobava molt bé i el Carles estava a l'hotel, perquè feien sempre concentració a l'hotel, doncs va vindre la meva germana per veure què li passava a la nena. I justament quan van trucar està la meva germana i els dos nens. I res, i llavors em van comentar, que en principi pensava que era una broma, perquè...
Primer et trucaven a tu.
Sí, em van trucar al mòbil i em van dir que si era la dona del Carles i que el Carles no es trobava bé. Dic, bueno, no es trobava bé. Dic, bueno, i què li passa, no? Dic, que vagi, en quin hospital porteu? I ja em van dir, no està a l'hospital, està a l'hotel. Llavors ja...
Qui et va trucar?
Bueno, em va trucar un del servei mèdic del Barça, ¿vale?, un company del Carles, i em va dir que això, que no se trobava bé, que estava a l'hotel i que s'hi podia anar. ¿Vale? I doncs, clar, a mi em va estranyar que no anés a un hospital, però bueno. Li vaig dir a la meva germana que m'acompanyés, perquè me semblava molt estrany, no? O sigui, estaven concentrats i el Carles no es trobava bé, no?, que tingués d'anar. Llavors, anant cap allà, que conduïa ma germana, gràcies a Déu, doncs em va trucar el president, no?, el senyor Laporta, i em va confirmar que havia sortit, no?, que ja s'havia filtrat per la premsa, que el Carles havia mort i que li sentia molt, molt de greu de comunicar-m'ho, no així d'aquesta manera, no?, però que clar, que ho tenia de saber. I res, jo ja vaig trucar primer a la mare del Carles per dir-li, i després, bueno, vaig trucar aquí a casa, que havia arribat el meu cunyat, el marit de la meva germana, i, bueno, ella em va dir, no, tranquil·la ja, perquè ja ho havien sentit.
Ho havien vist a la retransmissió de la televisió.
Sí, sí.
Perquè algun mitjà de comunicació havia apuntat directament el nom, abans que la família
ho
sapiguéssiu, que això va ser bastant lamentable, tot sigui dit.
Això em va durar una miqueta, sí. Ah. Més bé perquè els meus fills, sense estar jo, no?
Se'n van assabentar per la tele.
Mm. Sí, però bueno, era. Mm.
Estàs contenta en com el Barça ho va gestionar tot plegat?
Bueno, jo crec que ells no estaven ni preparats, ni jo, ni ells. Jo crec que ho van fer el millor possible, veritablement. Com ho han gestionat, van fer bé. Em van deixar anar a l'hotel, van retindre el forense, que això va ser un gran detall, perquè el forense, clar, jo vaig trigar, mentre que no trobava l'hotel, perquè estava tan atabalada que em van dir un hotel i vaig entendre un altre, i vam anar i no era, i saps? Va ser, bueno, una mica caòtic, però al final vam arribar. I clar, el forense va tindre d'esperar quasi una hora i mitja, que també tenen la seva feina. Però bueno, vam poder aconseguir, vaig poder veure, perquè jo crec que això em va fer bé, perquè veure el dissabte, poder-li fer un petó, despedir-me, i això el divendres, i el dissabte, pues, veure el que estava estirat mort, pues, clar, almenys al cap jo crec que em va fer que veritablement havia passat, perquè si no, veritablement et penses que és una broma, no? I res, i almenys vaig poder veure-ho, i ja està, ja... I em vaig fer la idea, se'l van emportar i aquí, això és tot.
El fet de no poder-te'n acomiadar és un dol afegit?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Tant per mi, però bueno, jo entre cometes, cada cop que marxava de viatge sí que em despedia, no? Perquè ens fèiem un petó, una abraçada, no sé, era la costum, no? Però, per exemple, els meus fills, això ho troben a faltar, no el van poder ni fer-se un petó. Clar, ell va marxar, normalment el dissabte, a la concentració, marxava que estaven dormits, o sigui, no el van ni veure. I clar, això, sobretot la petita, és el que li ha costat més, que era ho portar millor, també va el grup de dol. Però, veritablement, ella se sent molt culpable de no? De, clar, si ho hagués sapigut, jo què sé, no, no sé, almenys, no sé, una despedida o alguna cosa. Però, bueno, això ho hem anat treballant i hem anat fent. Encara que no està, doncs sí que anem fent, no?, petites despedides. Però que sí, que és molt dur. Jo crec que és... Tot són coses, no?, coses, etapes que no has pogut acabar del tot, no?
Mai pensem que ens pot passar a nosaltres o que ens tocarà. Tots coneixem casos de gent que mor sobtadament per un infart, per una altra història.
Sí, sí.
Però mai penses que...
Bueno, mai penses que et tocarà a tu, no? Sempre vols de lluny o penses, no?, que mai arribarà això, que arribarà quan siguem grans, no? I nosaltres, per exemple, les volíem comprar. Justament el divendres parlàvem, perquè ja anàvem a firmar que anàvem a comprar-nos una caseta a Sant Joan de les Abadeses. I res. I clar, tenies projectes de quan ens jubiléssim, imagina't. I tot això ja, res, ni ganes, no?
Diries que un any després el sentiment és, continua sent la impotència, la tristesa, també amb tot aquest exercici que fas del dol, que segur que pot ajudar molta gent també que t'estigui sentint?
Bé, el pitjor és la buidor. I, o sigui, et sents buida. Al principi et sents, no?, com si estiguessis viva però morta, perquè tampoc no tens il·lusió ni a l'estiu de viatjar, ni, saps? T'és igual el que et fiques, t'és igual tot, vaja. Ara potser ho porto millor, perquè ja quan penso no em fa tan mal, no? Al principi, no?, el que diuen, no?, que tot el que penses al final passa pel cor i és el que et dol, no?, i la ràbia o el no haver pogut vist que anava a passar això, no?, i més sent jo metge, no?, com no vaig poder, no?, però, no?, a vegades és com una mica de contradicció, no?, però bueno, ara sé tu que ha passat això, que pot passar, em pot passar a mi, avui, demà, més sapiguer, i que hem de viure al moment. Si volem fer alguna cosa, ho farem, ja els he dit als meus fills. No farem plans de futur, val més ser plans el dia a dia, perquè és que qualsevol moment pot passar-te alguna cosa, no?
Has entès per què li va passar això al Carles o no hi ha explicació de per què va tenir un infart?
No.
O és irrellevant?
No, li van fer l'autòpsia, van trobar com uns dos gens que podien haver provocat, però que no eren concloent. Va concluir que era un infart, que al millor de les tres doncs van a... No sé. Els meus fills els han fet un estudi genètic, no ha sortit res, i li han fet proves i res. I la germana del Carles també i res. No sé. Perquè el Carles, és que ja tampoc les proves no li sortien res, perquè li van fer ecocàrdies, proves d'esforç abans d'entrar i també sortien normals.
L'atzar, no?
Jo crec que sí, que... Mira, li va tocar com, jo què sé, pots passar pel carrer i cau una pedra, no? O això, no? La ventada, cau una pedra i ja està.
Va ser un cop gran per l'equip de masculí del Barça. Recordo que després molts títols van anar dedicats al Carles Miñarro. I també recordo molt la roda de premsa del Hansi Flick i les paraules que va tenir l'entrenador per ell. Sí. Suposo que això en aquell moment deu servir de ben poc, però potser passat el temps et reconforta una mica.
Bueno, jo crec que sí. A nosaltres, malgrat que va ser potser el dia més dur de la meva vida, sí, el més dur, pues almenys no l'estima de tanta gent, de tots els companys, no? El reconeixement que va tindre. Jo crec que això no... Primer no oblidarem la mort del Carles, però veure, no?, aquest apoio tan immens que tenia, i ell ni ho sabia, perquè jo crec que no ell tenia consciència de, no?, que la gent l'apreciava tant, pues que això no ho oblidarem mai. Eh? I veritablement estem molt agraïts de tots els comentaris i de tot.
Com t'agradaria que el recordessin, el Carles?
Pues com era ell, una persona senzilla i que ajudava a la resta. Jo crec que més que això, què podem demanar més, no?
Absent friends, here's to them. And happy days, we thought that they would never end. Here's to absent friends.
Avui al suplement la Mar Ballester, la parella del Carles Miñarro, que ha volgut recordar qui va ser el seu marit a les portes de l'any de la seva mort. Gràcies, Mar.
Gràcies a vosaltres. To absent friends.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte a tota l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. 012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
15.650, 1, 5, 6, 5, 0, de la sèrie 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic. Un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Brain Film Fest torna l'11 de març en una edició dedicada a com els entorns que habitem influencien la nostra salut cerebral. Projeccions, taules rodones i tallers en una proposta d'activitats gratuïtes en què el cervell és el protagonista. Fins al 15 de març, al CCCB. Més informació a brainfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Pugaven el Mas Style i el dia del casament de la meva filla ens va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tancant els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó
cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.